Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, facilitant aquesta emissió radiofònica de proximitat. La proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia. Qui saludo, Víctor. Com estàs? Bon dia.
Molt ben trobat. Després d'aquests dies, aquesta primera etapa nadalenca, però enfoquem doncs, el final d'any. I qui millor que el nostre convidat per fer aquest balanç d'aquest any que sempre passen coses.
Efectivament, aquest és el darrer programa també de l'any. És el programa que fem per en aquesta època nadalenca per acomiadar el 2022. I avui tenim en ment, molt present, amb Monsenyor Francesc Pardo, el bisbe de Girona. Ens va deixar aquest any. Ell sempre, per aquestes dates, venia a la ràdio en aquestes converses gironines, en el programa de COPE, fet des de i per Girona, per tal de felicitar les festes als nostres oients i desitjar-nos a tots un bon Nadal, uns bons dies, un bon comiat d'any. Com deia abans, avui tenim molt present el bisbe Francesc i preguem per la terra descans de la seva ànima. I també avui volem agrair molt, per cert, volem agrair moltíssim la visita de mossèn Lluís Sunyer, administrador diocesà, a qui saludem. Mossèn Lluís, benvingut.
Moltes gràcies i molt agraït de la vostra invitació.
Bé, vostè ha estat vicari general del bisbat fins al traspàs de monsenyor Pardo. És molt diferent, la primera pregunta és aquesta, preguntar-li si és molt diferent la feina de vicari general de la feina d'administrador diocesà, que és el que està fent actualment.
Sí, alguna és la mateixa, perquè ja la feia.
Clar.
Després, més que tot, se m'hi han afegit altres feines. Però, en principi, la gran organització del bisbat, d'alguna manera, ha anat funcionant i funciona, i més que tot poder són coses representatives o de lligar amb les altres diòcesis de Catalunya o d'Espanya, totes aquestes coses que van més enllà de la nostra diòcesi. I de cara a la diòcesi és la mancança d'un bisbe que el necessitem, perquè de cara a un bisbat, el bisbe és el ferment de pau i d'unitat, és el que anima, és el que encoratja, és el que dona pau, i aquesta persona, aquesta figura, aquest, diguem-ne, evangelitzador, no el tenim. I el desitgem i preguem perquè arribi aviat, però la cosa va així.
Bé, és obligada la pregunta del balanç diocesà, en aquest cas, doncs, de l'any 2022, que ja li queden pocs dies. A banda d'aquesta fita trista, però esperançada, també els creients, doncs, creiem en l'esperança, entre altres virtuts. Quin balanç es podria fer del diocesà amb la perspectiva?
A nivell diocesà?
Sí.
Home, a nivell diocesà, certament, ha estat un any marcat ben bé per la mort del nostre bisbe, estimat Francesc. Un any que va començar ell anant a Roma, a la visita al Límina, que hi va anar amb una situació molt precària, i allà jo crec que va ser una de les causes que també la seva salut se'n ressentís. Va tornar i pràcticament ja com a bisbe el vam tenir ingressat. Això vol dir que hem estat durant tot l'any aquest, l'any 2022, no dic sense bisbe, però una primera part amb bisbe ingressat. I això vol dir que vam haver d'agafar nosaltres les brides i mirarà de tirar endavant amb ell, amb les reflexions que ens fèiem ell des del llit i nosaltres des de fora, doncs tirar endavant com anava el bisbat, com havíem de continuar, com havíem d'engegar totes les coses que teníem iniciades, tot lo del sínode, que és una de les coses que ens han marcat també aquest any, i tot això, i buscant persones que ens ajudessin amb alguns elements essencials, com per exemple tenim algunes ordenacions per fer, després vam haver de buscar un bisbe que ens ajudés, que gràcies tenim la sort de tenir l'arcabisbe Joan de Tarragona, que sempre ha estat al nostre servei i amb tots els serveis que hem necessitat ens ha vingut, ens ha fet costat no solament les ordenacions que hi han hagut de diaques i de prevere, sinó també ens ha fet costat el dia de la missa crismal i sempre l'hem tingut al nostre costat. i d'altra gent, com ara últimament, com hi ha hagut, no sé si xerro massa, eh? No sé com últimament també hi ha hagut, per exemple, l'entronització de la Mare de Montserrat, ha vingut la Marta Bèrit de Montserrat, el Abat Soler, fill de Girona. Per tant, un conjunt de coses que ens han anat ajudant a integrar nova gent i, sobretot, a nivell de Catalunya, que els bisbes es fessin consciència que Girona no tenia bisbe. Per exemple, l'últim recés que vam tenir de l'Advent, doncs, qui va venir? Doncs va venir el bisbe emèrit, el bisbe de Barcelona, Vilanova, que és un dels auxiliars, i ens va fer el recés, vull dir, o vam tenir la trobada famosa de Riells, doncs que vam demanar-ho a l'altre bisbe auxiliar de Barcelona. Per tant, és un conjunt de coses que també ha fet que l'Església de Catalunya es sentís solidària amb l'Església de Girona.
Bé, en aquests moments són tres les diòcesis catalanes, d'alguna manera, pendents de nomenament. No? Tortosa doncs, també ha presentat doncs, ha fet saber al Vaticà doncs, el bisbe de Sant Feliu, que sí. També ja ha complert els 75 anys, Girona. Aquesta situació sembla doncs, que està una mica, aparentment, vist des de fora, doncs està una mica, no sé, per dir-ho planerament, una mica embussada. No? Tenim tres bisbats catalans pendents.
Pràcticament són dos, perquè el bisbe de Tortosa, esclar, va anar a València, i aquest sí que ha posat un administrador diocesà, l'Arín, Josep Lluís Arín, que bueno, ja ho ha fet altres vegades, i que, esclar, si s'ha de posar a la llista, que li quedarà un quant temps. Eh? En quant a Girona, jo no crec que la cosa estigui embussada. Jo el que diria és que hi va haver uns moments de dificultat i que hi va influir molt la mort del bisbe Francesc. Jo sempre dic que si el bisbe Francesc, no sé, és mort, ara segurament ja tindríem un bisbe titular. Però va morir, després això va fer que certs aspectes poguessin de reflexionar diferent de cara al Vaticà i ho he fet això. Però que en aquest sentit jo crec que està una mica desencallada la cosa. Això què vol dir? Que serà d'una manera immediata el nomenament per Girona? Això jo no ho dic ni ho sé. Però que està desencallada, això sí que ho podria dir. O sigui, no és la mateixa situació d'ara, de fa un any enrere.
Com creu que ha de ser el bisbe de Girona?
Mira, què demanem? Doncs que sigui un home senzill, que sigui proper, que estigui arrelat a la terra i que estimi la gent, estimi els capellans. Un home de Déu, en definitiva això, un home de Déu.
Bé, aquest futur bisbe hauria de tenir, sembla ser, doncs, primer ja ens ho ha dit el nostre convidat, arrelat a la terra, això ja sembla clar, a més el bisbat de Girona és un dels que té una llarga, més llarga tradició de bisbes dels països catalans, gairebé un segle, ja ens acostem un segle, no? de bisbes originaris de les terres de parla catalana. A voltes ens arriben, i suposo que, doncs, que el bisbat també, doncs, peticions de dir per què i quina participació hi té el poble fidel en tot plegat, no només en el nomenament a Girona, sinó en general, en el nomenament dels bisbes.
Home, hi ha tot un procés, el que a vegades ja et dic, el cas de Girona per mi es va veure trencat per la mort del bisbe Francesc. Però fixeu-vos, ja ara fa més d'un any, que la gent del Consell Presbiteral, el Consell Pastoral, molta gent de la diòcesi de Girona, doncs van rebre precisament una petició del nunci demanant una terna de persones que podrien ser aptes per ser bisbe de Girona. I això fa un any es va iniciar, no? I, per tant, la primera participació és que hi va haver una consulta molt ampla a nivell de diòcesi, de part del nunci, de cara a persones aptes per ser bisbe de Girona. Ara, després, una vegada tenen aquesta terna o aquests noms, que són molts, és clar, perquè tothom fa els seus números i fa les seves cabales. Doncs després d'això fan una criba i tot plegat i comença un procés de selecció. En aquest procés de selecció, què vol dir? Que primer ho vegin bé els de Roma, que després la persona que se li proposa ho vegi bé, per tant, hi ha molts factors.
Quina creu que ha de ser o podria ser la primera feina del nou bisbe?
O primer seure's, pobre home, i dic pobre home amb el bon sentit de la paraula, i veure la situació. Parlar amb la gent, parlar amb els capellans, parlar amb els consells, i veure la situació, que ell se faci càrrec de com és la diòcesi de Girona. Perquè una cosa és el que se li pot explicar, el que se li pot dir, el que nosaltres li podem comunicar, i l'altre és el que ell ho vegi amb la pròpia vista i amb la pròpia oïda, eh? És la primera feina.
Bé, tornem un xic enrere i tornem a la figura del bisbe Francesc. La seva etapa no ha sigut excessivament llarga, però prou llarga, sí. Per altra banda, doncs, per deixar una empremta. Quina, així és com parlem de determinats bisbes recents, des de la llarga etapa doncs, del bisbe Cartanyà, la presència també prou llarga del bisbe Jaume Camprodon, poder va ser més breu, però una figura important per l'Església catalana, com va ser el cardenal Jouany, quan era aquí, quan era bisbe de Girona, no era cardenal, però tots han deixat, nosaltres creiem que cada bisbe deixa una empremta, no?, a la diòcesi. Quina seria, per fer un resum, doncs, l'empremta del bisbe Francesc Pardo?
Jo diria que hi ha dos aspectes, l'aspecte diocesà i l'aspecte de Catalunya, l'aspecte extradiocesà. En l'aspecte diocesà, jo em sembla que va ser un home que va trepitjar el terreny, va anar de poble en poble, i no una vegada, sinó moltes vegades. Parlava amb la gent, estava amb la gent, estimava la gent, i això és molt important per un bisbe. Per tant, això és una de les característiques seves que cal agrair. A més, gràcies a això, ell va donar esperança, va donar força moltes vegades en situacions crítiques que estaven vivint. Ell sempre va estar al costat de la gent, va estar al costat del bisbat, va ser l'home del bisbat. I amb això jo crec que va fer un gran. És el punt que jo posaria dalt de tot d'ell. I en quant a fora, va ser un home que es va lligar amb Catalunya i amb el que representava ser Església de Catalunya. Catalunya Sacra i tot el treball que ha anat fent, ara es comença a veure perquè ara es comença a notar a nivell de Catalunya la falta de la seva persona.
Abans ens ha comentat que és important que la figura del bisbe, del nou bisbe, sigui arrelat a la terra. Per això li pregunto, és important que el nou bisbe sigui nascut a Catalunya?
Mira, jo això... No t'ho sé dir. Esclar, és significatiu que sigui nascut a Catalunya, però jo diria que se senti català. Que se senti català. Jo tinc amics meus, per exemple, ara no diré noms, que són bisbes de fora de Catalunya, però que la seva àvia era de Catalunya i coneixen Catalunya, i estan tan arrelats a Catalunya com molta gent d'aquí a Catalunya no hi està, no?
Clar.
Per tant, jo diria... és important que hagi nascut, jo crec, a Catalunya, però no, que se senti català.
Bé, una de les... segur, un dels temes que es trobarà damunt la taula, el nou bisbe, com ja el deu tenir ara l'administrador diocesà, com ja el tenia el bisbe Francesc, és el poc nombre de seminaristes. La crisi vocacional, que no és cap exclusiva de la diòcesi de Girona, però que, esclar, que ens trobem, i qui millor que el nostre convidat, per saber-ho, doncs, rectors de 3, 4, 5, 6 parròquies, precisament per la manca de relleus. Com hauria de plantejar aquesta realitat i les possibles solucions al nou bisbe, precisament amb el consell dels que, com el nostre convidat d'avui, viuen i pateixen, suposo, doncs, aquesta situació?
primer ja ho he dit, escoltant molt, parlant amb tots els capellans, parlant amb tots els consells, amb laics, i a través d'aquí veure, en aquesta situació que vivim, quina resposta podem dar avui a la nostra societat com a Església. Dius, això te la fan de seminaristes, certament hi és un problema greu. Avui mateix tinc una reunió amb els bisbes de l'interdiocesà parlant una mica d'una visita que es farà a nivell de Catalunya d'uns bisbes de cara als seminaris per fer un anàlisi de com estan els seminaris. La situació és la que és. Diguem, Girona molt malament, sí, malament, però pensem que estem a nivell de tot Catalunya. Per exemple, nosaltres tenim 4 seminaristes. A Tarragona no en té cap, ara. Altres diòcesis en tenen 3 o 4 com nosaltres. Per tant, ens movem en aquests nivells, Per tant, això vol dir que hem de pensar en una església que vagi més enllà dels capellans.
Bé, els darrers temps, no sé si dir que han estat difícils, però potser no fàcils, en tant en quant hem travessat una pandèmia i això ens ha afectat a tota la societat, a tots els estaments, a totes les institucions, i a més el que estem comentant, doncs, d'aquest període que estem, que portem a l'espera del bisbe, del nou bisbe de Girona. Tot plegat, vostè des de la posició que ha tingut de molta i de gran responsabilitat, per una part com a vicari general i per altra part en aquest moment com a administrador diocesà, quina lectura en fa i com valora aquest temps viscut amb tantes dificultats?
Per una part ha estat una cosa, jo diria, positiva, i permeteu-me que ho digui en aquest sentit, perquè ens ha fet tornar a les arrels, a dir què és l'essencial a la nostra vida, què és l'essencial en la nostra caminada cada dia. I semblava que tot anava, tot era positiu, anava endavant, que tothom estava content, i després hem vist que un petit virus ens ho ha trastornat tot. I també ha trastornat a l'Església. Això ens ha fet retornar sobre nosaltres mateixos i descobrir una mica la nostra fragilitat. I a partir de la nostra fragilitat, com caminem endavant? Precisament hi ha una carta molt bonica i que se n'hauria de fer ressò, és la carta que el papa fa amb motiu del dia de la pau, del dia 1. És una carta dient com hem de ser ara nosaltres gent de pau en un món de la post-virus o de la post-Covid o del que encara Covid. Com en aquesta situació podem, com a Església, il·luminar la nostra gent? Com podem fer camí amb la nostra gent? Per tant, dic, hem tingut això negatiu, però amb aquestes coses positives, d'interiorització de la nostra figura i de trobar-nos amb nosaltres mateixos, que a vegades podem havíem dispersat una mica de la nostra interioritat.
Un dels temes que ja ha sortit en el decurs d'aquesta conversa amb mossèn Lluís és les relacions, els contactes, les reunions de treball, però amb el conjunt de les diòcesis catalanes, o amb seu a Catalunya, que a vegades es diu així, aquesta fraternitat, diríem, entre les diòcesis catalanes, com es viu això? Ara, amb aquesta perspectiva, no, ara sóc l'administrador, per tant, doncs, tinc uns contactes possiblement més regulars, més intensos, més diversos, també, amb els altres bisbats. Tenen el conjunt dels bisbats catalans, pateixen problemes i esperances com el bisbat de Girona?
Sí, molt semblants, cadascú dins de la seva manera de ser, de les seves circumstàncies, però uns problemes molt semblants. Ara, el que sí puc dir és que a mi personalment m'han acollit tots els bisbes d'una manera impressionant i que les esglésies amb seu a Catalunya s'han posat a disposició de la diòcesi de Girona per tot el que necessitessin. I això és molt positiu i molt engrescador.
Bé, estem a la recta final d'aquest any 2022, arriba 2023. Li demano desitjos per al 2023. Què desitja per aquest nou any, mossèn Lluís?
Mira, el que sempre es diu, no? Però en pau, amor, tot el que vulguis. Però jo diria, la nostra felicitació des de la cúria que hem fet aquest any, jo demanaria que siguem els cristians, sobretot, gent de bon tracte. Jo crec que això és la gran, un gran camí per aquest any que iniciem, aquest any del sínode que ha de tirar endavant i que anem treballant. Doncs que els homes i les dones de l'Església de Girona siguem gent de bon tracte.
Bé, sembla que un dels temes que regularment es plantegen és la realitat i la problemàtica conjunta de l'Església catalana. Fins i tot algú de fora de Catalunya especialment es pregunta, no existeix l'Església catalana o és una part, diríem, de l'Església espanyola? Quin accent, quina realitat es viu com a Església a Catalunya?
Una realitat molt positiva. Jo crec que la gent és conscient que l'Església es fa en el lloc on es viu. I, bueno, l'Església universal es fa realitat, floreix en cada diòcesi de Catalunya. I això els bisbes de Catalunya en són conscients. I, per altra part, veig que ells em miren i intenten ajudar perquè això es faci realitat a nivell també de totes les seus de les diòcesis catalanes.
Bé, doncs, el nostre temps ha finalitzat. Només uns segons per agrair avui la presència, l'assistència en el programa de mossèn Lluís Sunyer, administrador diocesà del Bisbat de Girona. Aquí quedem doncs, molt agraïts per la seva presència avui en el programa aquí a Cope Catalunya Andorra, a Cope Girona, en els estudis de Cope Girona. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que hi ha un any de la pau del Senyor.
Víctor, ens retrobarem el proper any, serà ja el 2023, han passat molts anys, eh?
Han passat molts anys, sí, fins al proper programa, si Déu vol.
Doncs que també tota la gent que ens escolta l'acabi d'acomiadar de la millor forma possible, una feliç entrada per al 2023. Us ha parlat Lluís Arter, gràcies, fins la propera setmana, adéu-siau.